Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts a Mossega la poma. En aquest episodi parlarem amb en Santiago Silvestre i amb en Manuel Domínguez Pumar. Ambdós han participat en el desenvolupament de sensors de vent per a instruments de diverses missions de la NASA a Mart. Entre d'altres, la darrera missió, març 2020, amb el Perseverance. Això en parlarem a la primera part. I a la segona tenim Miquel Àngel. Benvingut a Mossega la poma.
Hola.
La segona bona tenim tarda. Una sèrie de notícies tarda, nit o vespre o matí. Tenim notícies d'actualitat i hi ha una que tinc ganes de... Llàstima que no estigui avui al Marc, que per si ja ho aviso, avui no el Marc ens ha fet campana, no ens han fet el salt. Parlarem de que Elon Musk ha declarat king de Tesla.
S'ha declarat què?
King, rei de Tesla.
Ah, vale, king.
Sí, està boig aquest home. Vale, ja farem broma de la segona part. Doncs, si us sembla, anem a començar tot això i més. Serà aquest episodi 471 de la temporada 14 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, doncs com hem presentat a la introducció, anem a parlar d'aquest projecte, bueno, de la part de sensors d'un dels instruments de l'estació meteorològica que està en el Perseverance, en aquest projecte MEDA març 2020. I per fer-ho tenim en Santiago Silvestre. Hola, Santiago, benvingut a Mossega la poma.
Bona tarda, què tal?
Molt contents de tenir-te. En Santiago és doctor enginyer de telecomunicacions per a la Universitat Politècnica de Catalunya, és catedràtic en el grup de micro i nanotecnologies de la UPC, ha participat, com hem dit, en el desenvolupament de sensors de vent per a l'instrument de la missió de la NASA març 2020 i actualment és vicerrector d'avaluació i qualitat de la UPC. Doncs això, Santi, molt benvingut i hi ha moltes ganes que ens expliquis coses. L'altre company que també està aquí present avui és en Manel Domínguez Pumar. Hola, Manel. Benvingut.
Hola, bon dia.
Manel és doctor, enginyer de telecomunicacions per l'UPC, matemàtic de la UNED, catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica, també a l'UPC, i membre de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, l'IEEC. Des del 2008, que ja ha plogut, dirigeix el Mars Lab dins del grup de micro i nanotecnologia de la UPC. Has participat també en el desenvolupament dels sensors de vent per a instruments no només d'aquesta darrera missió, sinó de la març 2020, sinó de la REMS, que va ser la primera amb el Mars Science Laboratory i el TWINS, l'INSIGHT. Doncs també, Manel, moltes gràcies per haver vingut avui aquí a Mossega la poma i molt contents de tenir-te.
Gràcies. Només una puntualització és des del 2018, però o sigui...
Ah, bon, he dit 2018? Era més
no,
antic, no?
No, era 2018. O sigui, els projectes han començat des de fa anys, però diguem-ne que jo porto el tema
com
des del 2018.
Molt ben explicat. Molt bé, doncs si us sembla, abans d'anar aterrant amb l'instrumental concret, tenint en compte de que hi ha tota una història al darrere, jo no sé si voleu que comencem primer... per què és tan important la meteorologia a mar? Jo crec que la Terra està clar. Si ens poguéssiu fer una mica una foto de com és l'atmosfera de mar, perquè jo crec que hi ha moltes diferències amb la Terra, no? Començant per la densitat de l'atmosfera, que és molt més baixa i que tot això condiciona tota una sèrie de... tota una sèrie, diguéssim, d'instrumentalització i de com es pensa la meteorologia a mar. No sé qui dels dos vol començar per aquí. Tira, Manel.
L'atmosfera de Mart és molt diferent de la de la Terra, bàsicament perquè la pressió és molt baixa, és de 6 mil·libars, és a dir, nosaltres aquí tenim de l'ordre d'uns 1.013 mil·libars, doncs allà és unes 200 vegades més petita, uns, típicament uns 6 mil·libars. I la temperatura és també molt baixa, entre 0, seria de 0 graus centígrads seria el màxim, i típicament, dies normals, agafa menys 70, és a dir, el rang de temperatures que agafa durant un dia doncs seria 70 graus. Mm. L'atmosfera està composada bàsicament de CO2, i llavors els motius així en general que volen, és a dir, per què es vol mesurar en un punt local de la superfície el vent i la pressió i l'humitat, etc. Doncs és, en general és el que se'n diu un ground truth, és a dir, poder validar models meteorològics en diverses escales, no? Des de mesoscala a fins i tot a escala planetària. Llavors hi ha un conjunt de meteoròlegs que treballen amb aquests models i aquest tipus de mesures serveixen per donar, diguem-ne, una estadística puntual local corroborada. És a dir, perquè si no és difícil doncs, tenir corroboracions dels models.
Per això és important no tenir només la informació. Entenc que també hi ha sondes al voltant del planeta que també donen unes certes indicacions del comportament de l'atmosfera, no tant de la meteorologia, que té les seves particularitats, és una física més local o més diguéssim, més arran de l'atmosfera, sinó i no tant des de dalt, no? Tot suma també el fet que hi hagin tres, ja podem dir, estacions meteorològiques en punts diferents, dona una petita malla, si no només dona dades d'un indret únic, no? Suposo que això també és afavoridor de que es pensi amb el planeta des del punt de vista de meteorologia com quelcom més global i com entenem potser també aquí a la Terra. Vàries coses, o dos punts que a mi sempre m'han sorprès sobre Mart. Una, que això de les 6 mil·libars, tu pots tenir vents molt forts que pràcticament no els, si tu poguessis anar a la cara descoberta no sentiries el vent contra la cara, no? O pràcticament, o sigui, no tindria aquesta força que veiem aquí a la Terra precisament per la pressió, i això també condiciona bastant els moviments meteorològics del planeta. Això una, i dos, així com a la Terra el vapor d'aigua, el circuit de l'aigua i el vapor d'aigua condiciona una gran part de l'aspecte meteorològic, a mar, per exemple, la pols és molt important. Hi ha tempestes de pols que són capaces d'embolcallar tot el planeta. I això es fa amb una atmosfera de 6 mil·libars. I suposo que té un comportament i una importància rellevant, no? en el que és l'atmosfera marciana.
Doncs sí, és a dir, com dius, és a dir, com que l'atmosfera és molt tènue, són 6 mil·libars, efectivament la màxima velocitat mesurada a Mart em sembla que està al voltant dels 40 metres per segon, que és una velocitat alta, vale? Però tot i així, és a dir, sí que hi ha transport de pol, com bé deies, és a dir, si el mateix vent, la mateixa velocitat la fa servir la tensa a la Terra, evidentment la força seria devastadora, vale? Llavors allà no és tan forta, però sí que hi ha transport de pols, i aquest transport de pols té un paper molt, juga un paper molt important en el que és la transferència d'energia. És a dir, al final els meteoròlegs, els geòlegs i meteoròlegs estan molt, molt interessats en el que és la transferència d'energia. Llavors, tota aquesta pols que es genera a l'atmosfera canvia com el Sol s'ha absorbit. D'acord? Llavors, això, per exemple, el Santi, que treballa amb cèl·lules solars i que en sap molt, d'acord? Doncs això és una cosa que modula la radiació que tu reps a la superfície.
Sí, perquè en el fons estem parlant d'un balanç energètic, és a dir, el balanç que juga, el paper que juga, diguéssim, amb el comportament. A nivell de capes de l'atmosfera marciana és molt similar a la terrestre, o entenc que no, que és molt diferent i comportaments molt diferents? No sé, Santi o Manel.
Sí, pràcticament no podem parlar d'atmosfera allà, no, Manolo?
Ja.
Sí, exacte.
L'espectre, la radiació solar que arriba a la superfície de Mart no té res a veure amb la que rebem nosaltres.
Sí, sí. De fet, si no hi tinguessin cap tipus de protecció, és perjudicial per la vida i, per tant, com l'entrem a la Terra...
Imagino que aquesta poca pressió fa que tota aquesta pols tardi molt més en situar-se un altre cop a la superfície, no? En caure. O no influeix.
És a dir, bona pregunta. Sí.
Si hi ha una tempesta de pols, tarda molt més a que entri un altre cop al sol, no? Diguem-ne.
O sigui, el que està clar és que la dinàmica canvia, perquè de fet aquí no es donen tempestes a nivell planetari, en canvi a Mart sí que es donen, ¿vale? És a dir, hi ha tempestes que embolcallen tot el planeta. Per tant, la dinàmica clarament és diferent i l'estadística, doncs, evidentment, és diferent respecte de la Terra.
Vale, fet aquesta intro, perquè situar els oients una mica, de que no estem parlant de núvols i pluja i diguéssim, sí, d'una situació que ens seria molt més familiar aquí, vull dir, és una atmosfera molt diferent. Anem a veure la rellevància dels projectes de construir estacions meteorològiques, si us sembla. Comencem una mica per la història, per arribar al MEDA, per arribar al març 2020. Què es va fer a REMS? Quina participació vam tenir o vau tenir vosaltres amb el Mars Science Laboratory, que és el primer instrument de la NASA on vau participar?
O sigui, això d'aquí comença perquè el director del Centre d'Astrobiologia, diguem-ne, el Centre d'Astrobiologia es va crear, jo diria que fa uns 15 anys, llavors el director va aconseguir ser associat un centre associat a l'Astrobiology Center de la NASA. I llavors va sorgir l'oportunitat de treballar per una estació meteorològica a Mart. Llavors l'IP del projecte en aquell moment va contactar amb el que era el jefe de la línia, que era el Lluís Castanyer, i nosaltres estàvem treballant en sensors per conductes d'aire i durant uns quants anys, llavors es va donar la casualitat de que l'estructura de sensor que nosaltres, en el que havíem estat treballant durant anys, vam veure que era una estructura, diguem-ne, viable o que podia ser vàlida per Mart, perquè bàsicament nosaltres havíem aconseguit mesurar velocitats molt, molt, molt petites a la Terra i això es transformava en un rang de velocitats raonables a una atmosfera molt tènue de Marte. D'acord? És a dir, compenses el canvi de velocitat, que passes a velocitats molt més grans, per l'augment de pressió. Llavors es va veure que la tecnologia que havíem estat desenvolupant uns anys enrere podia ser una tecnologia vàlida respecte de Mart. Llavors així, de manera breu, va haver un moment en el que vam haver de passar d'una dimensió, és a dir, detectar velocitat en un conducte d'aire, a tres dimensions. I llavors això es va fer en dos salts. Un va ser, un primer pas va ser fer transductors 2D, és a dir, en dues dimensions, considerant que el vent no té component Z. I després el Centre d'Astrobiologia va dir, bueno, doncs posem aquests transductors en el que se'n diuen dos, un boom, d'acord? Un boom és un cilindre, col·loquem tres en el cilindre, llavors, mesurant les velocitats tangencials en el cilindre, doncs es pot recuperar la velocitat 3D.
Una cosa, Manel, des d'un punt de vista més científic, com es mesura realment la velocitat del vent? Que entenc que el que esteu vosaltres bàsicament controlant, és a dir, amb un típic estació meteorològica a la Terra, què es fa per diferències de pressió en diferents superfícies, metalls, que canvia la temperatura, com la conductivitat, com es medeix això? Perquè el que és la pressió atmosfèrica sí que més o menys ho sabem, hi ha diferents elements que poden determinar la pressió atmosfèrica, igual que la temperatura, però la velocitat del vent com es medeix? Perquè el típic anemòmetre que hem conegut, entenc que hi ha altres solucions, no aquestes.
El típic anemòmetre en el que hi ha unes semiesferes que es van movent, que van girant, això no és vàlid perquè efectivament el vent seria tan tènue que no seria capaç de moure-les. Llavors, el que hi ha diverses tecnologies que es podrien pensar. La que s'ha fet servir a totes les missions de Mart és, menys una petita excepció, és transferència tèrmica. És a dir, bàsicament pots veure que el vent el que està fent és refrigerar-te. És a dir, la idea és, anem a introduir un cos calent a dins del fluid, llavors imaginem que treballem amb potència constant, és a dir, dipositem una certa potència, calentem una miqueta aquell cos calent a dins del fluid, llavors la temperatura evolucionarà en funció del vent. Si hi ha més vent, la temperatura baixa, i si hi ha menys vent, doncs la temperatura puja.
És com si t'aixugues la suor del cos, no?
Exacte.
Quan més evaporació hi ha, vol dir que hi ha més vent i, per tant, aquí hi ha una substància o un canvi de temperatura que pot determinar la velocitat del vent amb unes determinades condicions, no?
Sí. El que passa és que si ho fas així, tal com ho he dit, llavors et surt un sensor molt lent. Llavors, què és el que has de fer? És treballar a temperatura constant o una variant d'això, i llavors bàsicament és, introdueixes un cos calent un altre cop en el fluid, aquest cop el cos estaria a temperatura constant, si hi ha molt de vent està molt refrigerat, per tant has d'introduir molta potència, si hi ha menys vent doncs està menys refrigerat i per tant has d'introduir menys potència. L'avantatge d'això és que pot ser molt més ràpid. O sigui, el problema de Mart és que com que l'atmosfera està tan tènue, el cos calent aquest no pot estar flotant en l'aire. Llavors, ha d'estar suportat. I el problema és com que acabes molt acoplat amb tu mateix, amb l'estructura. És a dir, els paràsits se't mengen. Llavors, la gràcia està en posar el cos sensor, que en el nostre cas són els daus de silici, indirectament dins del fluid. I aïllats tèrmicament mitjançant uns pilars, diguem-ne, que permeten aïllar fins a un cert punt la transferència de calor a l'estructura.
Això pel que fa...
Una altra cosa que has preguntat abans sobre les característiques del sensor i tot això, és que a les missions espacials el consum és molt important, i aquest sensor el que té respecte d'altres anteriors és que amb les prestacions que dona té un consum molt més baix.
Exacte. Que entenc que això va ser un dels criteris que la NASA va utilitzar a l'hora d'avaluar diferents projectes, i on el vostre, òbviament, pel tipus de consum, suposo que entre altres paràmetres, va ser un dels candidats guanyadors, no? Estem parlant d'una física o d'una forma, d'una tecnologia que s'ha aplicat en totes tres missions, no? La idea que esteu explicant es manté a les tres missions, no? No sé si heu evolucionat el disseny o s'ha mantingut... Entenc que l'essència s'ha mantingut, suposo que ho ha anat aplicant algunes petites millores, no?
Sí, però al principi és el mateix, el que és l'anemometria tèrmica, no?
Sí.
Però el que ha dit el Manel abans és molt important. A les primeres treballaven a potència constant, aquí no es treballa a potència constant, llavors, bàsicament, la mesura es tracta de controlar aquesta potència, que és variable, per mantenir la temperatura constant, i a partir d'aquesta dada, de la potència injectada per mantenir aquesta temperatura, doncs treus el paràmetre indirecte, que és la velocitat, no?
Aquí té importància, entenc, el xip de control de tot aquest disseny, no? En el qual també heu participat vosaltres, en el disseny, en la fabricació i en l'explotació o posta en marxa del xip, que a més és una cosa com molt específica, o sigui que només s'ha fet dissenyat per aquest tipus de projecte, no?
Sí.
Voleu comentar una mica més la història del xip? És que vaig veure un petit tall d'una entrevista que us havia fet al Marc per un altre tema i em va sorprendre el tema de disseny. Sí, utilitzeu les oblees típiques, aquestes que veiem d'Intel, que són aquestes menes de paneres, que són les hòsties grans, no? De les quals heu de triar alguns xips, perquè es fan molts, però es trien aquells que són més estables i més iguals, no? No sé com
si... Comenti millor el Manel, però són dues coses diferents. Una cosa són els xips de silici, que porten, diguéssim, unes resistències de platí depositades, perquè el platí té una variació molt lineal de temperatura, es pot controlar, mesurar. Això són els xips de silici d'un mil·límetre quadrat, més o menys.
Sí.
Però, a part, el que comentaves tu del circuit, en anglès s'anomena ASIC, no? Que és, ASIC, que és un circuit integrat d'aplicació específica, o sigui, fet per una cosa concreta, no? I aquest ASIC, que està dissenyat aquí en el departament, el que fa és això, o sigui, monitoritza aquests xips de silici, que són el core del sensor, i, diguéssim, fa el processat de la senyal i porta un convertidor sigma-delta, que és el que acaba donant, no, Manolo? Tota la...
Sí.
Tot això s'integra entenc que això és una peça més de tota la resta de peces que configuren l'estació meteorològica. S'acaba integrant amb algun tipus de sistema? S'ha de parlar amb algun subsistema que formi part només de l'estació meteorològica? O cada instrument per si mateix està donant mesures, informació de forma separada?
Sí, com diu el Santi, el sensor està controlat per un ASIC. L'ASIC, les especificacions es van fent aquí, com deia el Santi, i el disseny final, diguem-ne, ha estat... O sigui, hi ha hagut com dues versions, una que és REMS i Twins, que són idèntics, els dos sensors, i després MEDA, que sí que és una evolució dels dos primers. Llavors, en aquest segon cas, el disseny ha estat fet amb l'Institut de Microelectrònica de Sevilla. Llavors, aquests ASICs estan controlats, tota la informació i tot el control, com deia el Santi, doncs, del sensor, envien la informació a una cosa que es diu l'ICU, l'Instrument Control Unit, que això és un computador. Ja, no és que controli només el sensor de vent, sinó que controla el sensor de pressió d'humitat, els diversos sensors de temperatura de l'aire, etc. Tota l'estació meteorològica, MEDA. I llavors aquest és el que es comunica finalment amb l'ordinador central del rover, que és al final el que acabarà enviant les dades a l'òrbiter i després cap a Terra.
Tinc entès que el rover té una redundància en el seu xip central, per si falla algun, és possible. La pregunta no és aquesta, sinó que és si els instruments més secundaris del rover tenen una redundància també en els xips o només n'hi ha un.
O sigui, ojo que el rover té com 7 instruments, cadascun són instruments molt grans, cadascú té les seves redundàncies, etc. És a dir, en MEDA, nosaltres, doncs, és a dir, hi ha molta redundància, perquè en el fons estem enviant 60 xips, llavors hi ha dos booms, i efectivament hi ha redundància, de tal manera que si fallés un o si doncs no hi ha problema, es pot continuar... fent el retrieval de les dades.
Estàvem parlant de la diferència entre els xips unitaris que són aplicats, diguéssim, al propi sensor, més les plaques, o diguéssim, tota la circuiteria on tot es connecta, que hem vist la diferència. Expliqueu una mica el procés de... Clar, l'UPC és l'UPC, està molt bé, però no és Intel. Vull dir, com feu la fabricació d'aquests xips? Com es basa els petits... el xip petit que vau comentar com és aquest procés de fabricació? Us recolzeu amb alguna empresa externa o tot el disseny és vostre i s'envia a fora i tal, ja et porten, diguéssim, la oblea aquella muntada? Com va això?
El que és el xip, diguéssim, el que està en el sensor està totalment fabricat a la sala blanca. Però el procés és relativament senzill perquè és únicament agafar una oblea de silici. Fas un procés litogràfic i llavors defineixes les finestres on vols fer un depòsit i fas un depòsit en aquest pla de platí per espàtel. Llavors fas els contactes i ja s'ha acabat.
Vale,
altra cosa és...
Com jo treballava la baquelita amb electrònica fa anys, però clar, amb xips, amb silici i amb versió moderna, no?
Bueno, això seria, diguéssim, el core, no? El que és el xip.
Sí.
Després el xip, doncs el que comentava el Manolo, no? En les dues primeres versions ara he suportat amb uns pilars, no? Per fer aquest aïllament, i després hi ha tota l'electrònica a part, però diguéssim, l'ASIC, les primeres versions d'ASIC es van fer en... no era amb... com eren els de... aquests europeus, Manolo, els de...
MS.
Sí. Està fet fora, però els xips de silici estan fets a la sala blanca.
Els xips de silici estan fets a la sala blanca i és un procés, com deia el Santi, que és senzill, però cal fer-lo bé. I l'aparellament dels daus, doncs, bueno, és un dels aspectes importants, no? És a dir, que les resistències siguin bastant similars, etc. És a dir...
Per això en feu molts i en trieu, diguéssim, aquells que tenen un comportament similar, no? O passeu tot un procés de testeig o de quality, no?
Sí, aquí el problema és quan fas un sputtering, o sigui, estàs depositant al final un material sobre una oblea de silici i controles el procés, però diguéssim que el gruix del dipòsit sempre pot variar una mica. Vale? Perquè es fa dins d'una càmera de buit controlat tot, però sempre al final tens petites variacions. I això, doncs, estem parlant de resistències, doncs clar, el que fa, encara que la resistivitat del material sigui la mateixa, si tens diferents buits, doncs varia la resistència.
Canvia, clar.
I aquí haurien de ser totes el més semblant possible. Llavors el que es va fer va ser mesurar-los tots amb una oblea de 4 polzades, doncs, hi caben els que hi caben, no sé, 2.000 i pico, no, Manolo?
Sí, por ahí.
I ho van portar al CNM de Bellaterra, tenen una màquina automàtica de mesura que va mesurar totes les resistències. Llavors va fer un mapejat i diguéssim que ens permetia, perquè bueno, totes eren molt semblants, però agrupar, diguéssim, famílies de xips amb resistències molt, molt properes per fer conjunts que poguessin anar al mateix sensor, amb valors el més propers possible.
Clar, és un projecte que té... Pues imagineu, entenc que té molts anys enrere, té moltes proves, és molt complexa, ¿vale? I té moltes parts, no? On es testeixen diferents components, que entenc que va des del hardware fins al software, fins de temes de disseny, etc. ¿Vale? Com podíeu provar en unes condicions marcianes? És a dir, on podíeu simular el comportament de tot? Perquè, clar, una cosa, diguéssim, és ja la pròpia lògica del propi disseny i el funcionament, diguéssim, concret de l'element, però l'altre és situar-lo ja en unes condicions molt específiques. Com treballeu aquest tipus de proves?
Sí, perquè jo he estudiat a la FIP, aquí al costat vostre, i no tenia gaire classe de hardware, però una de les coses que me'n recordava quan estava fent arquitectura de computadors i estàvem amb el tema dels biestables, no? Que és aquest petit hardware que pot amagatzemar els bits, i me'n recordo que sempre el profe deia, hosti, l'única manera de que a vegades tinguem errors amb aquests bits que hem amagatzemat és amb radiacions còsmiques. Llavors entenc que a Mart n'hi ha moltes més que aquí. Llavors això com es para o com...
O sigui, el testeig de tot plegat... O sigui, a veure, el sistema és molt complex, ¿vale? És a dir, hi ha una ICU, hi ha l'ASIC, hi ha totes unes plaques de PCB, han participat d'altres entitats, de fet, aquí ho lidera és el Centre d'Astrologia, i han participat empreses, ¿vale? Que fan parts del... És a dir, nosaltres hem fet els daus, però els pilars estan posats per una empresa, el wire bonding
sí,
està posat per una
altra
empresa... Sí,
tot això s'assembla, o sigui, fan un ensemble, fan un...
Sí, exacte, o sigui, tot fan una assemble... Llavors, hi ha una part de testeig del que seria el cicle tèrmic, per exemple. Aquesta part del cicle tèrmic ha estat fet entre CRISA i el Centre d'Astrobiologia, d'acord? Mm-hmm. I llavors es posen tot el sistema sencer i es fan diversos cicles, bueno, un nombre llarg de ciclats tèrmics per veure que tot continua funcionant. Mm-hmm. Respecte a la radiació, l'ASIC ha estat irradiat. La resta de components són tots bastant resilients, és a dir, no els hi passa res. La resta de components, vull dir, els nostres daus. Mm. Però l'ASIC sí que va ser irradiat. Mart no és particularment un sistema amb radiació molt, molt perillós. És a dir, es va radiar tot fins a uns quants quiloraigs, que és poc. Mm. En canvi, per anar a Júpiter és una cosa... És un altre món en el que sí. Reps moltíssima més radiació, d'acord? Mm. Per tant, des d'aquest punt de vista, la radiació, els xips... dissenyats per Sevilla, per exemple, estan particularment dissenyats per aguantar radiació. I es fan assajos.
Júpiter té problema del propi planeta, o sigui, la radiació ve del mateix planeta, no la solar, no la que ve, diguéssim, solar i que no té filtre.
No, radiació ionitzant.
Ionitzant, sí.
A part d'això, potser es podria comentar el tema del Mars Lab, no? I dels túnels de vent, perquè m'ha semblat que demanaven també en quines condicions es va mesurar...
Sí, per això deia, les proves.
Nosaltres aquí tenim una càmera en la que podem emular parcialment les condicions de Mart. Ara precisament estem en el procés de compra d'una càmera que sí que ens permetria arribar a 70 sota zero, però, per exemple, en la càmera que tenim, nosaltres baixem la pressió fins a 6 mil·libars, podem posar CO2, i després tenim un túnel petit de vent que ens permet generar un vent. Les mesures de calibració del sistema complet que s'han fet per totes aquestes missions estan fetes a un túnel, bueno, de fet a dos túnels, que ja estan en el Centre d'Astrobiologia. Llavors són túnels lineals, bàsicament és un cilindre, són dos cilindres enormes de 10 metres de diàmetre, de longitud, perdó, i llavors es posa el sensor en un carrito i bueno, doncs es posa a velocitat constant fins al final. Llavors d'aquesta manera s'aconsegueix una velocitat garantida. Hi ha túnels de vent a Aarhus, a Dinamarca, a Oxford, a Ames, a San Francisco, i nosaltres havíem fet proves a Aarhus, per exemple. Llavors allà és un túnel de vent diferent en el que sí que hi ha un ventilador, és tot un disseny, és professor per simular Mart. Llavors tens una càmera, a més són capaços de baixar a temperatures... Nosaltres hem fet assajos sota 25 sota zero, per exemple. Llavors pots ficar tot el disseny a temperatures molt baixes i amb pressions marcianes i vents marcians. És a dir, és un món. El que se'n diu totes les càmeres de simulació marcianes bueno, i de diversos planetes és un món que requereix inversions
Clar.
A tots els nivells.
Mm. Sí, sí, perquè entenc que s'aprofita perquè molts instruments, no només el vostre, es provaran amb aquestes condicions recreades, però tot i així és una cosa molt específica i per tant és una inversió enorme per que s'anirà aprofitant, suposo, que al llarg del temps. Anem una mica en temps de descompte. Jo no volia deixar de preguntar-vos dues coses. Una, en l'actualitat vosaltres esteu fent, o sigui, feu algun tipus de participeu en la recepció de la informació o ja hi ha altres equips que s'encarreguen, diguéssim, de rebre aquesta informació dels sensors, la informació meteorològica, gestionar-la i manipular-la, o continueu tenint una participació activa en aquesta recepció?
Sí, ara mateix JPL és el Jet Propulsion Laboratory, envia les dades al Centre d'Astrobiologia i el Centre d'Astrobiologia fa de hub, diguem-ne, pel que és la comunitat científica. Hi ha una comunitat científica relativament reduïda que rep directament les dades tractades dels sensors. Llavors, nosaltres estem participant en el que és la configuració, és a dir, la posada en marxa...
Hi ha ajustaments, no? Entenc també...
Sí, és a dir, l'algoritme de control que hem dissenyat doncs, bueno, té diversos paràmetres i llavors hi ha un fine-tuning de totes les configuracions que doncs, ho fem en l'equip. Mm-hmm. Estem treballant tots, el Santi, doncs, tothom.
Vale. I l'última també abans d'acabar, no sé si vosaltres, perquè clar, això és com una matrusca, saps? O sigui, vosaltres formeu part d'un conjunt que treballa per un gran grup i aquest gran grup treballa per un altre gran grup. Heu hagut de relacionar-vos directament amb la NASA, vosaltres?
Sí, en certs moments.
I és fàcil, sí. O difícil? Que és la pregunta, el Manel fa una cara així.
Depende. Sí, depèn de si les coses van bé o no. Llavors, en general, la interfície és típicament agafada pel cap, la qual cosa molts dels partners els ho agraïm, que quedi clar, ¿vale? Perquè és una interfície... Què vol dir interactuar amb la NASA? Doncs vol dir que has de fer-te la reunió a les 4 de la matinada. ¿Vale? És a dir, i es fan, i les hem fet. ¿Vale? I llavors, hi ha vegades en què la NASA doncs, pregunta i això d'aquí per què ha fallat? Per què... Tenim, i llavors són, bueno, són moments que
Ensos.
Són graciosos, vale? Uh-huh. Llavors hem tingut interaccions i les continuem tenint, però la major part l'agafa el Centre d'Astrobiologia.
Esteu amb més projectes implicats a futur a part de l'actual març 2020? Esteu amb altres projectes? Aquí ja cada dos anys la Mar i la Terra s'aproximen i es llencen tota una sèrie de cuetitos que van tots cap allà, no? Vull dir que cada dos anys hi ha un cicle com... No vol dir que hi hagi Perseverance cada dos anys, però esteu amb algun cicle futur més? Esteu treballant amb coses noves o...?
Sí, Manol està coordinant ara... Es va presentar la proposta ara, no? Del Mars Return, no? La propera missió...
És allò, sí, d'anar a buscar mostres i portar-les cap aquí, no?
Sí, en paral·lel amb tots aquests desenvolupaments dels sensors de vent, hem treballat durant anys en el grup, tots, en el desenvolupament d'un sensor miniaturitzat. Vale? Llavors, aquest sensor és ara, quan està llest, i és la nostra proposta per missions futures. Llavors, com deia el Santi, acabem de fer una sol·licitud a un projecte S, però de fet és per missió, és per Mars Sample Return, però això és una sol·licitud, és a dir, el Mars Sample Return és una missió planificada, no se sap quin instrument va a on, vale? Però nosaltres sí que ens estem posicionant com a possibles candidats d'una tecnologia que seria miniaturitzada, és a dir, comparat amb els sensors anteriors, els nostres sensors ara serien de menys consum encara i de menys volum, menys massa,
més eficiència,
etcètera.
No? Uh-huh.
Jo crec que ja està preparat per MEDA, no? El que passa que no han volgut, no se n'han fiat, no? Quan un aparell vola i funciona, costa molt de... Però jo crec que ja estava preparat per MEDA, no, Manolo?
El que diu el Santi va a missa. És a dir, la NASA... O sigui, perdó, totes les agències espacials tenen una tendència al que se'n diu el TRL-9, no? És a dir, el Technology Readiness Level 9, que vol dir que ha volat. Vale? Ha volat a on vols anar a volar. Per tant, si una cosa té TRL-9, té molts avantatges. Llavors, en el moment de triar MEDA, doncs la tecnologia de MSL i d'Insight tenia TRL-9. Llavors, en aquell moment, com diu el Santi, teníem el sensor esfèric miniaturitzat i es va aportar. Llavors, avui dia ja sí que, bueno, hem publicat més, se'ns coneix més, hem polit també diversos aspectes del sensor, com ara precisament doncs, el temps de resposta, i llavors creiem que és un bon sensor per al Mars Sample Return. El Mars Sample Return és una de les grans missions, bueno, el Perseverance també ho és, però és una de les grans missions perquè vol dir retornar mostres de Mart a la Terra, i això ja s'ha vist en el passat amb la Lluna, que és un aprofitament còsmic. No, però el guany científic és majúscul.
Ah, sí, clar, home, pots
perquè
no pots enviar un laboratori, no pots allà enviar un microscopi electrònic, i en canvi aquí tens això i tens moltes altres instruments.
Aquí tens tot, llavors, avui dia fins i tot hi han mostres agafades de la Lluna que encara no estan obertes, és a dir, en espera de que pugui haver-hi aparells futurs i es pugui avançar la ciència, és a dir, s'ha guanyat molt amb les mostres lunars, llavors es vol fer el mateix amb Marte, i un dels Holy Grails, no, el Santo Grial, és veure si ets capaç, és a dir, si el Perseverance és capaç de trobar restes que puguin, és a dir, mostres que puguin tenir restes de vida passada.
Sí, de fet, el Perseverance el que farà serà el marcarà com dient, és susceptible de, pensem que, no? I aquesta mostra, diguéssim, es reservarà, perquè total això s'ha de tornar, s'ha d'anar, algú ha d'anar allà a agafar-ho i impulsar-ho de nou cap a dalt perquè torni a la Terra, no? Que aquesta és la missió que esteu dient vosaltres, i que no sé si té data o no té data.
El llançament, si no m'equivoco, està programat, això vol dir que passarà quan sigui, després d'aquesta data, que és el 2027.
El 2027. I les, o sigui, els diferents aparells i tot, els diferents instruments, tot el que hi haurà en aquesta missió està, diguéssim, en el pipeline. Vull dir, no hi ha res encara fixat o prefixat, o sí que hi ha algunes coses bastant més concretes que d'altres?
Això, és a dir,
hi ha un pla, hi ha una planificació, no?
Hi ha una planificació, però que jo sàpiga encara estan moltes coses en l'aire. O sigui, no...
O sigui, aproximadament falta una dècada, com a mínim, per tenir aquestes mostres de la Perseverance.
No tant, 2027 no falta tant, estem al 21.
Sí, 2027 és el primer llançament, és a dir, és a dir que ja la missió s'agafa en diversos anys, però bàsicament el Perseverance ha d'agafar les mostres interessants, posar-les en un cert lloc, i després vindrà un rover petitet que agafarà aquestes mostres, les portarà un altre coet i s'ho endú. Sembla fàcil, però és...
Explicat està molt fàcil, però jo no sé com es podria llançar un coet que surti de mar. Sí, a la Lluna ja va ser molt complicat i no hi ha atmosfera, per molt tènue que sigui les condicions del planeta i tot, i a més agafant les mostres, sí, és complicadíssim, la veritat és que només que imaginar-ho. Doncs Manel, Santi, moltes gràcies als dos. No sé si voleu acabar de complimentar alguna cosa més. Entenc que és una feina que l'estem explicant i condensat a mitja hora llarga, però que és fruit de molts anys de treball, vale? I moltes iteracions.
Voldria fer un comentari, que a mi m'agrada que es doni visibilitat amb aquests temes, però no tant per la feina feta, sinó per poder convèncer a la joventut que vinguin a estudiar aquí a casa, no? A l'UPC. Ens fa falta molt de jovent, i sobretot a la part de recerca.
Fem molta propaganda bona, amb casos i exemples, i tant de bo poguéssim fer més.
Som molt fibers.
Sí,
som
molt fibers.
Que estem a la vora,
Estem al costat, no passa res.
Tots som amiguitos, no patim.
El comentari del Santi és molt important, És a dir, estem buscant activament ara mateix gent que vulgui fer la tesi, fins i tot en xarxes neuronals, que podries dir és un dels temes que dius segur que no, pues sí, vale.
També.
Per tant, com diu el Santi, busquem gent.
Doncs Manel, Santi, moltes gràcies per explicar-nos avui aquest projecte. Jo crec que té molt al·licient, i segur que si algú s'anima, doncs ja sap, que contacti amb Música a la Poma o que contacti directament amb l'UPC, amb vosaltres, si algú s'anima a participar. Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat. We'll be right back.
A veure, Tomàs, tenim nous mecenes o no?
No.
No.
No, setmana frustrant. Sempre tothom em diu, quan algú fa mecenes, dic, calla, pesat. I aleshores em diu, ja m'he fet mecenes, no? Estem supercontents perquè hem arribat a 80, que era una fita, però hem d'arribar al 100, quan abans millor, que 10-20.
Sí, sí.
Un eurito cada mes, que no arriben o arriben justos a 12 a l'any, no és res. I en canvi a nosaltres ens fa superfeliços.
Sí, sí.
I arribem a aquesta xifra de 100. Jo crec que som un dels projectes de l'aixeta. També és veritat que vam arribar a l'aixeta ja amb una història a Patreon, on molta gent va venir ja de Patreon, i no vam començar de zero com han començat molts projectes a l'aixeta, ¿vale?
Sí,
però
clar,
no, molt contents de tenir aquests 80 persones que doneu una ajuda constant,
directa,
recurrent i petita. Això la veritat és que ens va molt bé per fer els números. Ara aquests dies estàvem fent doncs els diners que necessitem per fer la renovació de dominis, la renovació del hosting de Mossega la Poma, i anem molt bé de números, ¿vale? no ens estem queixant, però bueno, saber que els ingressos no són aleatoris, com són els que venen per afiliats d'Amazon, que estan molt bé, que a vegades hi ha mesos que són molt, molt elevats quan feu moltes compres, però els de la Xeta són estables i aquests ens interessen perquè ens donen una pauta.
Sí.
Vale, doncs anem per les notícies. Avui, com hem tingut aquesta primera part molt llarga, aquesta segona part de notícies l'anem a fer una mica breu. Hòstia, tio, Apple discontinua els iMac Pro, que em sembla que vam comentar alguna cosa la setmana passada, ara no recordo, i l'altra cosa que em fa molt trist són els HomePod originals. No els mini, que han sortit fa poc, sinó els originals.
Sí, sí, comencem per l'iMac. A veure, l'iMac... Dintre del que cap era esperable, perquè l'iMac va ser un parche, un pedaç, per quan hi havia el Mac Pro paperera. Llavors, doncs, no sé si us en recordeu, doncs que d'un temps deia que Apple havia abandonat els Pro i tota la història.
Uh-huh.
Jo també tenia aquest sentiment amb el Mac Pro paperera, perquè no feia molt temps que no es tocava, estava abandonat, i van treure l'iMac Pro una mica per un any abans de que sortís el Mac Pro que tenim ara, la ratlladura de formatge. I té sentit, doncs, que l'iMac Pro aquest es deixi de fer.
Era un,
de fet, es
era
pot
un,
comprar fins a final de
sí. Era un... Era un...
Un pedaç.
Bueno, un pedaç. Era un... Fins que no tinguem la nova versió de Mac Pro,
exacte,
podeu anar fer servint aquest iMac vitaminat, no? Era un remarge, un... Bueno, sí, era una remescla entre l'estructura, diguéssim, clàssica de l'iMac amb nous...
Bueno, m'imagino que a nivell de disseny és molt més senzill, doncs, aprofitar una màquina que ja existeix i posar-li
vale,
el
això de l'iMac ho entenc. El que no acabo d'entendre és el HomePod, perquè jo crec que l'original, que val molts diners i que sí, jo el tinc.
Poder per
us
això,
us puc dir que s'escolta molt bé. També és veritat que l'ideal d'un HomePod és tenir-ne dos.
Sí,
és clar, un HomePod val 350 pepinos. Ho pots comprar com un capritxo, però és que dos són 700 pavos, tio.
És un pastor.
700 pavos són molts diners. Per
una barra de so bona ja la pots tenir per 700 euros.
Home, perdona, i per menys d'una quarta part.
Bueno, jo en tinc una de Yamaha que em va costar 100 i poc i...
Per això tenim,
home, òbviament no es deu poder comparar,
no? No és comparable. I l'únic avantatge que li podies treure a un HomePod, que ja has dit que s'escolta molt bé, però que no val el diner que costa,
sí,
vale? Ja us ho dic ara, és que funcionés superbé amb el Siri. Siri no està en català, el Siri en castellà funciona de puta pena, cada Siri de cada parell és diferent, i fins i tot el Siri en anglès està enrere d'altres assistents, com el de Google o com el d'Amazon. No?
Alexa. Sí, de fet, a més, a mi m'ha resultat estrany l'excusa, no?, que s'ha donat, o que Apple ha donat, i és que, o que s'ha donat també en molts medis, però basats...
S'ha donat Apple o l'ha donat als medis? Perquè aquí és una mica diferent.
Els medis, segons he llegit en varis, tenen una... O sigui, han parlat directament amb Apple, ara no sé... Em sembla que he vist trossos citats, no?
I quina és la excusa?
Però bàsicament es diu, doncs, que es volen centrar en la tecnologia del HomePod Mini, i a mi això no m'acaba de... De fet, el HomePod original té més tecnologia que el HomePod Mini, perquè, entre d'altres coses, té el tema aquell de que sap espaialment si està a prop d'un o està a prop d'altre, cosa que el HomePod Mini no té. Vale, l'única diferència, ara si no se m'escapa, és que té el xip aquest UU, no? Per saber doncs, que si poses l'iPhone a sobre i tal...
Sí,
doncs,
que és un rotllo. Si cada vegada... Com jo tinc l'iPod...
No faig servir això.
Jo tinc els dos iPods, els dos HomePods, el HomePod gran i el HomePod mini. El que passa que sí. no formen part del mateix ecosistema. El HomePod gran és la barra de so de la televisió.
Sí. De fet, té Dolby Atmos, el HomePod.
Sí, té Dolby Atmos.
Original i el mini, no?
El mini és un altaveu auxiliar de l'ecosistema del despatx. És l'altaveu del despatx, vale? Del Mac. Mm. Que, per cert, és un cachondeo. Quan passes a prop i estàs reproduint qualsevol... O encara que no estigui reproduint res, se m'encén la pantalleta del HomePod. El HomePod de l'estudi està activat. No sé què. I et bloqueja tot. Estàs amb una trucada i no pots agafar
el telèfon.
A mi no em passa,
el tinc lluny. Però a mi el que sí que m'estranya és que es digui això de que es volen centrar en la tecnologia del HomePod mini quan... que jo sàpiga, la tecnologia són chips i no és com físicament és el HomePod. Vull dir que no... Yeah. Que no, per mi no té cap sentit. No sé si és que hi ha hagut
jo
molt males ventes.
Magma,
com que no sabem les ventes... No...
En general, Apple no s'ha caracteritzat, i jo crec que convé denunciar-ho, amb respectar els seus clients pel que fa a traçar un cicle de vida dels components clars. I ens ha passat amb els iPads, ens ha passat amb els MacBooks, ens ha passat amb tota la seva gamma, fan i desfan i actualitzen quan els hi surt de la polla.
De fet, i més últimament, Apple no té cap problema en recular. De fet, els teclats, el Mac Pro van recular... Ara
sí, però jo no parlo de
també.
Recular. Jo parlo de que els usuaris ens donin una línia temporal clara dels cicles de renovació. Vale? O, del, yeah. o del cicle de vida d'un producte. Està clar que pots arribar com a empresa a la conclusió de que una determinada línia, perquè no es ven prou, o perquè no sé què, o perquè no surt a compte, no l'abandoni, o no la segueixis fabricant, però no té molt de sentit, perquè el HomePod gran té el germà petit HomePod mini. Vull dir que al final
curiós,
estan acabant posant... Si em diguis, no, mira, és que la línia d'altaveus la deixem d'estar, com van deixar d'estar el dels routers.
El router,
no?
Sí.
És una putada, però vale, s'ha acabat. Però aquí, del germà gran no, el petit sí, no sé, jo crec que és una falta de respecte
als seus
clients.
És estrany, de fet, jo crec que ni amb el HomePod, quan el van llançar, havien de saber quin seria el cicle de renovació, m'imagino, perquè no sempre
és que,
poden saber el que
però
és
saps quin missatge donen a la gent, sobretot als usuaris d'Apple? I, hòstia, els compradors de HomePod minis, cuidadín, perquè igual també te lo quito d'aquí 2 anys.
Sí. Que el treguin no vol dir que no donin suport en aquest hardware, o sigui, que el deixin de fabricar.
És que si no donen suport, vaig i li foto 2 hòsties al tipus.
Per això et dic que el deixin de fabricar no vol dir que et deixi de funcionar d'aquí un temps. El que sí que és una mica perillós amb el tema aquest, l'ecosistema d'Apple, és que el HomePod aquest no passarà, però si per lo que sigui Apple deixés de banda la música, que no passarà, no pots fer res amb el HomePod aquest. No el pots connectar a cap cosa que no sigui un producte d'Apple.
És que no té cap
això és
connectivitat
que, sí
que no sigui per AirPlay.
Exacte. Per això et dic que, bueno, no sé com acabarà. A mi no descartaria que realment entreguessin d'un tamany similar d'aquí un temps. Jo m'imagino que el problema deu haver set les poques ventes, perquè és un producte molt car per lo que fa.
Molt car i tancat a l'ecosistema Apple.
També és veritat és que, exacte, també és veritat és que tu si compares alguns productes d'una gamma similar de Sonos, estan bastant per sota de la qualitat d'àudio que té el HomePod. Però, bueno, no sé. No sé exactament
ja,
les ventes que hi ha hagut.
Descontinuen el HomePod gran, que és un producte tancat a l'ecosistema Apple, no li pots endollar res, no té cap forat perquè li posi res. ¿Vale? És una bolita amb un únic cable elèctric.
Sí.
I fan el HomePod mini, que l'han tret fa 2 dies, que té la mateixa filosofia, que no li pots posar res.
Sí,
per
sí,
tant,
és
què m'estàs explicant? O sigui, on és? No sé, jo no ho acabo de veure.
Curiós,
bueno, avancem, perquè tenim 2 notícies breus més i ja anem a les propostes. Voleu saber quina és la prova perquè una aplicació de l'App Store garanteix significativament i raonablement bé la vostra privacitat? Sabeu quina és la prova del nou?
Sorprèndeme.
que la beneixi, que sigui banejada pel govern de la Xina. ¿Vale? Prueba del model. Doncs aquí, que no sabeu quina aplicació acaben de banejar els xinesos. Signal.
Signal.
Perquè no poden desxifrar. No, ni han comprat els fabricants de Signal ni poden desxifrar, sí. no tenen
però
la forma.
De l'App Store? De l'App Store?
O de l'App Store i de tot arreu. O sigui, i de
sí, està patada...
Sí, sí, també era de Android, i suposo que... O sigui, Signal no funciona, ja està... No la pots activar des de la Xina, d'acord? ¿Vale? S'ha encarregat Signal. I això és garantia de que el xifrat de Signal, de moment, encara funciona en el sentit de que no s'ha pogut patar de forma fàcil.
¿Vale? I vol dir que el xifrat d'extrem a extrem de WhatsApp, sí? O d'iMessage, o de les altres. També demostra que Apple sap baixar els pantalons de quan ho necessiten els mercats.
Nosaltres hem criticat molt, o sigui, critiquem molt això i critiquem a altres i tal, però sí que és veritat que a l'hora de baixar-se els pantalons, Google se li veia la ratlleta del cul i Apple tenia els pantalons arrossegant per turmells.
Sí, vull
dir
sí.
que
Google, com la bandera de Japó.
Com la bandera de Japó. Vull dir que aquí Google es va portar... Clar, que això és vist des de fora. Alhora, si rasques una mica i veus realment les decisions que es prenen amb un consell de direcció o persones que realment han de prendre aquest tipus de decisions, vés a saber també quins altres factors haguessin pogut influir, no? Vale, això és una notícia així breu. I l'última és aquesta que us deia al principi, que m'ha fet molta gràcia. Que
sí, Elon Musk... Què collons?
Sí, ha tret dos càrrecs nous. Un és ell, que s'ha denominat...
Ah, però que no és un tuit d'aquests seus, no, és...
Sí, és un tuit... No sé d'on ve l'origen, si d'un tuit, perquè no m'estranyaria, perquè ell comunica coses amb tuits, o d'algun altre tipus, però va dir que creava dos càrrecs nous. El seu, que és Tesla King, o alguna cosa així, és el rei del Tesla. Vale? I el financer, que era el Crypto Allocation, no sé què. Financials o algo així.
Tecno King. Elon Musk se'l decorona com Tecno King.
Això, Tecno King. Vale. Es declara Tecno King.
Déu-n'hi-do. De fet, a més, aquesta notícia ha vingut amb una pujada de preus als cotxes. Em va semblar veure l'altre dia.
No, han baixat. El Model 3
han baixat. Han baixat, era en baixada. Vale.
Sí. I vale. Està bé que baixin i t'explico jo crec per què crec que baixen.
Fins a 10.000 dòlars vaig veure.
És que la competència comença a tenir vehicles que no són Teslas, ¿vale? però hòstia, comença a tenir vehicles que resolen, són cotxes elèctrics, tenen molts avantatges dels cotxes elèctrics, resolen molt bé moltes coses i a més tenen més, no sé, Kia crec que fa SUVs i un Model 3 no te'l pots portar a la granja de porcs, perquè no passa, no entra el tros, m'entens? I en canvi un SUV sí que t'entra el tros. Sí. Vull dir que tens altres alternatives a preus molt més raonables que un Model 3, amb una autonomia igual o més llarga, i que ja estan prou bé. No són Tesla, però estan prou bé i costen 15.000 pavos menys, tio.
Bueno, la missió era accelerar la indústria, no vendre més ni ser el millor, no? Sinó accelerar la indústria cap a l'elèctric.
Exacte. Molt bé, doncs si us sembla, deixem aquí les notícies breus i saltem directament a les propostes.
Vinga.
Vinga.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Propostes. En Ramon Maria Gallar ens parla d'una formació. La Open Source Society University ha penjat un repositori a GitHub amb recursos online per obtenir una titulació equivalent a BSCS, o sigui, BS de Computer Science, ¿vale? Que s'imparteixen a les universitats americanes.
Veig
molt bé, molt interessant.
Sí, a mi em va resultar curiós això, hosti, dic que em sembla molt bé ara que es prepari el que ho hagi de fer, perquè déu-n'hi-do.
Sense... Sí, sí,
sí, jo és així, anant a classe i era, era algú, a vegades era una frustració brutal.
Jo crec que el model americà de formació
imaginar...
és diferent, eh?
Pot ser.
És diferent, Magma.
De fet, no algun cop que... he parlat amb gent que no diguem-ne que no compliquen tant.
Ja, però
a vegades mesurem que una universitat, i això, mira, a vegades parlem bé de l'OPC, però jo haig de dir que a vegades com a mesura de si una universitat o d'una carrera o una assignatura és bona o no, és amb la dificultat d'anar a provar. I que sigui més difícil de provar no significa que acabi sent millor enginyer ni res, eh? Vull dir que, i tinc entès que el model americà, amb alguna gent que he parlat alguna vegada, algun alumni, està encarat d'una altra manera.
Sí, està encarat. També és cert que amb diferent... Amb
independència, i aquí també passa, sigui... amb altres universitats d'enginyeria que no són l'UPC, que no, és que és més fàcil, bueno... No vol dir
sí, el
que
tema
sigui
no és que sigui fàcil o difícil només, sinó que adquireixis coneixements sòlids, vale? Aleshores, crec jo...
Per això et dic que aprendre no té res a veure amb la dificultat d'un examen. Mm.
I que aquest tipus de cursos de diguéssim, a GitHub, on tu pots mirar-te coses i aprendre, està molt bé, és un bon exercici, però jo crec que és molt millor poder-ho complimentar amb el contacte amb altres alumnes, amb treballar amb equip...
Sí, òbviament no és el mateix.
És una altra forma d'aprenentatge, d'acord? Vale?
El que passa que a vegades l'única manera és fer-ho així, a distància, o... Perquè, clar, no oblidem que a partir d'una carrera el model educatiu està pensat perquè li dediquis full time a la carrera. No està pensat perquè estiguis treballant alhora. Potser ho podrien canviar ja.
I tant és així que tu no pots estar el doble de temps per treure't una carrera, perquè la meitat t'han fotut fora. Vull dir, ja tens un temps per treure-te-la i anar fent crèdits i pagar.
Pots demanar-ho, eh? Pots demanar el doble, però hòstia, està...
Ja, però no és fàcil.
No és fàcil. No.
Val, molt bé. Va. El Miquel Sol de Vila ens parla d'un llibre. A World Without Email. Reimagine work in the age of overload. Sí, un món sense correu electrònic, repensem el treball en l'era de la sobrecàrrega, no? Aquest llibre és d'en Cal Newport i està especialment indicat pel Gran Ludo, diu el Miquel Soldevila.
Sí, perquè parlava, ZTestes en parla molt d'aquest senyor. És curiós, això no sé si deu venir a coalició amb aquell estudi que hi havia de que si el mail costés només un cèntim d'euro a l'spam ja no existiria o una cosa així, no sé si el deu...
No sé si això seria cert, però sí que és veritat
i em sembla que hi havia algun paper o algun estudi d'aquest tema.
A mi el que em molesta molt, parlant de gestió de correus, si voleu fem un incís ràpid de gestió de correus, sí, a mi m'interessa molt rebre els correus rellevants de la mateixa manera que em molesta moltíssim rebre correus no rellevants, ¿vale?
Sí.
I ara parlo del correu de la feina. I no sé per què, bueno, per coses que a vegades passen a les feines, tu formes part d'un grup al qual ja no tens una vinculació directa perquè el teu rol ha canviat o estàs en un altre grup, i aquell grup és molt spam generator. És a dir,
i no saps si són
correus.
Mails que te'ls has de llegir, has de fer alguna cosa, no saps.
Aleshores, a mi em passa aquesta sensació que té l'Udo d'orgasme que fa el dia aquest de que es borra tots els correus.
Clar, perquè l'Udo s'ho pot permetre. Potser tu no.
Els que treballem per un sou que no és públic, que és privat, no ens ho podem permetre. ¿Vale? Aleshores, què faig jo? Home, aplico un filtre i sí que passo a una safata d'entrada que ja m'ho miraré quan tingui temps, cosa que vol dir que no m'ho miro mai, perquè sé que són correus que no venen directament adreçats a mi, sinó fan a una llista de distribució on jo abans tenia una participació activa o el que sigui. Però estic parlant de que poden ser centenars, que elimino en una setmana.
Déu-n'hi-do.
Són molts correus.
I òbviament no te'ls llegeixes tot, no?
No.
Entenc. No.
Crec que avui havien 300 pendents de revisar. Però sé que no m'afecten.
Sí. Com més d'un cop li havia sentit a dir al meu pare, en plan cunyau, el que vulgui alguna cosa important, que me llame. I que es deixi de tonteries.
Molt bo. Vale, l'Òscar Apple ens dona una advertència per parlar-nos d'unes aplicacions. Diu, insensatos! Hi ha aplicacions per iOS i per iPadOS que no convé actualitzar mai, perquè si no deixen de fer coses, deixen de funcionar. ¿vale? Uh-huh. I dona dos exemples similars al de la... Perdó. Al de la Amazing, que és aquell de còpies de seguretat per iPhone,
sí,
en local, que va parlar la setmana passada. En aquest cas són coses diferents. Parla d'una cosa que es diu PP Browser, PP Browser,
el browser
que és una mena
PP.
De navegador vitaminat. No, no té res a veure amb el PC. És un navegador vitaminat.
Ah, sí? No sé,
i
no
l'altra cosa que ens diu es diu Tube Browser Adblocker. És un bloquejador d'anuncis a YouTube.
Que em sembla que aquest m'interessa.
Sí, perquè és que hi ha molts anuncis a YouTube. Jo no sóc molt consumidor de YouTube. No, però...
I últimament, d'aquests de màrqueting, com ganar... No sé què... Hòstia, que pesaos, tio. Hòstia, és horrible, eh? Els anuncis que hi ha últimament del màrqueting aquest de Clubhouse. Uf.
No, Clubhouse i el que no és Clubhouse. És de tot, és horrible.
No, no, de màrqueting tipus Clubhouse. Eh? És a dir, vendehumo, diguem-ne.
Sí, 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 hi ha molt. Sí, és horrible.
El que no diu perquè no s'han d'actualitzar, no? No, no estan a la proposta, diu que no.
Perquè si te l'has descarregat i te l'has comprat amb les noves versions, suposo que no estarà no estan permeses.
De fet, m'estranya que el Tube Browser aquest, el bloquejador d'anuncis de YouTube, pugui estar a l'App Store.
Sí, és
jo curiós. Crec que algú, que a Apple se li ha colat això perquè no... No sé. El que sí que amb aquesta recomanació sí que us podria recomanar de que no activeu les actualitzacions automàtiques dins dels ajustaments de l'App Store. Perquè això fa que quan és molt còmode, algunes coses, perquè quan el tens connectat per la nit, doncs ja no... O sigui, no t'has d'oblidar d'actualitzar les apps, però què passa? Que quan una actualització el que fa és que en comptes d'afegir features o funcionalitats noves te les treu, pues passen aquestes coses i un cop les actualitzant no pots fer res.
De fet, està bé que no les tingueu...
Control, de fet.
De fet, està bé que no les tingueu automatitzades per lo següent. Ara, des de fa no gaire, m'he donat compte de que quan tu fas servir una aplicació molt, que l'obres molt sovint, i treu una nova versió, quan l'obres te diu hi ha una nova versió de l'aplicació, vols actualitzar-la? I ell se'n va a l'App Store, la descàrrega i torna a entrar. ¿Vale?
Què no vol dir això? Aquest vol dir... cartell, jo.
Pues m'ha aparegut ja en un parell o tres d'aplicacions, pues una que fa servir per consultar les criptomonedes i altres més. I està molt bé perquè penso, hòstia, genial, perquè mira, les aplicacions que no utilitzo, no les utilitzo, que no cal ni que s'actualitzin. En canvi, les que faig servir molt, està bé que m'avisi quan entro a l'aplicació, perquè igual no la vull actualitzar per algun motiu. Vale?
Per cert, Bitcoin està un altre cop al 50K, no?
Qui?
La baixa.
Me voy a comprar
hotel. Estàs content, no?
No, pues mira, de les cripto que tinc, Bitcoin no és la que més ha pujat.
Quina ha pujat més?
Altres, que no diré quines són, perquè vale. això és del grup privat de Signal.
Sí, que jo un dia he de venir, perquè tinc algunes preguntes.
Has de demanar permís, però plorant molt, eh?
Perquè plorant
és
molt?
És el lloc secret del Raimon.
Però jo tinc preguntes no d'especulació, eh? Preguntes tècniques de computació.
Si és preguntes per aprendre, és un bon lloc.
Sí, sí,
si és
preguntes per especular, aprendre, no per curiositat. Res. No, per especular no, de moment no. Per especular has de tenir una bossa de diners al darrere, que no és el meu cas.
No, ni el meu tampoc. Però, bueno, si vols preguntar per aprendre, que és l'exercici que jo faig,
per aprendre.
I agraeixo al Raimon i en Raül Arribas que m'ajudin, aleshores demana'ls a ells permís, vull permís per escrit i per duplicat, i aleshores et posaré allà. Bé, doncs seguim. Joan Forrellad ens parla d'una sèrie, una nova sèrie de HBO.
Forrellad.
Forrellad, sí, perdó, no sé què he dit. D'una nova sèrie de HBO que es diu Superman and Lois.
Lois. He sentit en algun lloc, sí.
Diu, potser vaig tard, però no en sabia res fins ahir, en el moment que ens va fer la proposta. Diu, sense voler fer spoilers, ideal per als que vau veure Superman als 80 i ara teniu fills adolescents.
Està bé. Per cert, jo demano disculpes de la pel·li aquella que us vaig recomanar la setmana passada, perquè era un rotllo com una casa.
Quina pel·li, va ser?
Aquella de Cherry, 2 hores i mitja...
Insuportables.
No, sí. De fet, em vaig estar parlant amb la family, no, estava de fons, eh? Però quin rotllo de pel·lícula. Res. No la mireu.
Vale. Aquesta és boníssima i a tu t'encantarà, Magma.
A veure.
És una proposta d'en Joan Betbessé per podcasters i gent que treballa des de casa. Diu que és una bona i ingeniosa andròmina disponible de moment a Kickstarter, que és aquesta mena de plataforma per projectes sí. que s'inicien. Diu, és un gadget molt útil amb aquests temps de confinament i teletreball, mm-hmm. A més, encara més si sou podcasters, perquè es diu Movo Web Mic HD Pro, collons. All in One. Combina una càmera webcam d'alta definició.
Té nom de catxarro d'AliExpress traduït.
Total.
Eh?
Doncs això, combina una càmera webcam HD, de uh-huh. High Definition, un micròfon d'aquests grossos i una llum LED aquesta que t'il·lumina la cara.
Ah, sí, sí, ja veig. Maca això, sí, sí. Mínim. Sí,
sí. Sí. Curiós. Doncs
jo d'aquí aquest starter tinc una cosa que fa 2 anys que l'estic esperant. O sigui que mm-hmm. Ja sé que, bueno, dir comprar Kickstarter no està bé, no? Però ojo amb aquestes històries perquè pots estar més temps esperant-ho de lo que
si es cancela el que estan fent, tornen els diners.
Sí, tornen els diners, tornen els diners.
Vale. I acabem ja avui a l'última proposta que ve d'en Rafael Jesús i és ideal per la brossa de casa, la brossa domèstica. Cubell intel·ligent per la brossa domèstica.
El que faltava, tu.
Sí, està bé perquè el que fa és que tira la bossa, o sigui, quan la bossa està plena, la tira cap amunt, millor dit, la comprimeix una mica, li dona una volta, la segella, et treu la bossa i torna a posar una bossa nova en el seu lloc i tot això ho fa ell.
Ah, i ho va acumulant a sota?
No, tu treus la bossa i l'altre la col·loca, o sigui...
Et va aixafant la... Mira, aquesta és una de les idees que ten...
No, però no la va aixafar i la va deixant a sota, no, perquè és un cubell únic. És a dir, el que fa és, ho estira, te la tanca, te la segella, vale? Aleshores tu la treus, tu la treus de dintre. I ell ja, vale. com té un pack de bosses, ja col·loca la nova bossa.
Però la pregunta és, comprimeix la merda perquè hi quepiga més o no?
No fos cas que tinguessis merda líquida i allò fes esclatés i estigués tot per allà.
És que m'ha vingut això a idea perquè la meva llista d'idees per a ser més rico era això, doncs, tenir una... Que això ja hi havia algun projecte,
Aquesta idea teva per a fer-te rico es pot basar en aquesta, perquè aquesta és una mica xorra. L'únic que fa és detectar que la bossa és plena, no la lliga ben bé, el que fa és la segella, ¿vale? O sigui, la tira cap amunt, la segella... Vale? I diguéssim que la deixa llesta perquè tu la treguis i ja li cau la nova, saps? La
home,
nova
té un premi del CES 2020 d'aquesta,
sí, sí, que la idea és bona, el que passa que costa 100 pavos total per plegar-te la bossa d'escombraries,
això és, vale? Aquesta tecnologia que li agrada tant al Ludo, que sí. Totalment necessària, sí, sí.
Totalment
no, però
necessària.
Té molt bones reviews, sí, sí. Mm-hmm.
Vale. Doncs ja està, fins aquí el programa d'avui amb aquesta última proposta a tope psicodèlica.
Mucho viento.
Espero que hagueu gaudit força de l'entrevista d'avui amb en Santiago i el Manuel, aquests dos responsables de projectes superimportants i fets aquí, o part de projectes molt importants que estan avui en dia corrent per Mart i que s'han fet aquí. A la UPC, a la Diagonal de Barcelona.
Un moment, perquè avui us porto un truqui. Avui que anem, que tenim poc programa.
Truqui extra.
Sí, que anem a la falca del truqui. Va. Vale, avui us porto... No sé si l'havia dit algun cop, però l'altre dia...
És un truqui sorpresa, tio. Bueno, no estava apuntant el guió.
No, perquè l'altre dia estava a la feina i el vaig fer i l'oient Joan i ara és el meu jefe. Sí, és fotut això, de tenir un amic
que... Si tu has passat de ser becari de mossega la poma, aquí un oient et faci de jefe.
Sí, sí, això és fotut.
Crec que no havia passat mai, això és horrible. Sí, sí.
I l'altre dia treballava amb Mac, no? Com ha de ser. I...
Que burro.
És una empresa sèria. No, i l'altre dia estàvem per veure em sembla que era el directori de Git, d'un repositori, i doncs el directori que comença per .git és un fitxer ocult, no? Un directori ocult. Doncs hi ha una manera molt, molt fàcil i molt ràpida de veure els fitxers ocults en el Finder, ¿vale? Que és tenir una finestra del Finder, és apretar Command-Shift, Shift és la que hi ha sota de majúscules, i el punt. I amb aquesta combinació, doncs ràpid veus totes els fitxers, directoris i fitxers que estan ocults. O sigui que la trobo molt útil perquè em sembla ja fa unes versions, que existeix, i a lo millor us ho he dit alguna vegada.
Ui, fa molt de temps.
Però...
a l'alt, i també ho pots fer amb l'alt i mostrar...
Com? Amb l'alt, com?
Ai, espera que...
Perquè no sabia que hi havia una altra combinació.
Ah, no, tu dius arxius ocults. Mostrar... No, és de la llibreria. Si és que hi ha una alternativa...
No. Tu vols dir anar a la biblioteca, que és el menú aquest d'anar o go, que abans hi havia la de la biblioteca de l'usuari estava ocult. Però ja fa unes versions que ja no està ocultat en el menú.
Però continues fent alt anar i et surt la biblioteca d'usuari, eh? Però sí, el que tu dius és veure els arxius ocults, que això eren funcionalitats... Sí, eren funcionalitats que alguns...
Ja fa alguna versió, que existeix, però hòstia, va bé perquè abans havies d'anar a la terminal...
I quina combinació era, perdona?
Command-Shift i punt.
Vale.
Està bé, i de fet, a més, no, un cop la tens així, o sigui, un cop l'has premut una vegada, és a dir, has fet la combinació una vegada...
Has de tornar a fer això perquè no et surti, no?
Exacte, però vull dir que si un cop tens el hidden a true, diguem-ne, a false, és a dir, que els mostri, no ho has de tornar a fer cada vegada, és a dir, que ho pots deixar
sí,
així
perquè,
per
si
sempre.
No... Totes les finestres del Finder
no cal.
Sortiran els arxius i 50.000 més ocults que flipareu perquè hi ha un munt.
Això a vegades per veure segons això, és un cas d'ús que de fet està ocult perquè la majoria dels usuaris no li cal, no? Però és una manera ràpida de poder-ho veure des del Finder. I ho vaig fer l'altre dia i, hòstia, com es fa això? No sé què.
Pues no, està bé perquè, mira, hi ha vegades que entres a terminal per esborrar alguns arxius, ¿vale? Que no pots esborrar perquè no es veuen en el directori, entre altres coses.
Exacte.
Sí, en canvi, d'aquesta manera no cal que entres a terminal, es veus tots i pots esborrar alguna cosa que s'hagi quedat.
I, de fet, antigament podies fer una comanda terminal d'aquella de false, write, apple.com, no sé què, però ja no és necessari. Ja fa alguna versió que existeix, ja dic que... Però és útil.
Molt bé, Magma. Pues truqui gratis.
Truqui gratis avui, va.
Truqui gratis. Molt bé, macos, doncs, oients, ens veiem, ens sentim la setmana vinent. Moltes gràcies a tots i seguim endavant.
Apa, adéu.
Adéu-siau.